que és el que realment crec que tots els ajuntaments cercàvem, no?
I un darrer apunt, el president del govern estatal, Pedro Sánchez, es reuneix demà al Palau de l'Almudaina amb el seu homòleg italià, Josep Conte, una cimera hispano-italiana entre els dos països de la Unió Europea més afectats per la pandèmia. Arribam d'aquesta manera a les 10:04. Més informació demà a l'informatiu matí. Que passeu molt bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
Durant molt temps me'n vaig anar a dormir d'hora. De vegades, tot just apagada l'espelma, els ulls se'm tancaven tan de pressa que no tenia temps de dir-me «M'estic adormint», i mitja hora més tard em desavetllava la pensada que ja era hora de buscar el son. Volia desar el llibre que creia tenir entre les mans i bufar el llum. Mentre dormia, no havia deixat de reflexionar sobre el que acabava de llegir, però aquestes reflexions havien agafat un tomb una mica particular. Em semblava que jo mateix era allò de què parlava l'obra. Una església, un quartet, la rivalitat entre Francesc I i Carles V. Aquesta creença sobrevivia uns segons al meu despertar. No sorprenia la meva raó, però pesava com escates sobre els meus ulls i els impedia adonar-se que el llum ja no era encès. Pavana de Jordi Savall és el tema que hem escollit per vestir la lectura d'aquest text. Es tracta d'un fragment de la novel·la Combray, pel cantó d'en Swann, de Marcel Proust. És el que ens serveix per presentar el nostre programa, que estarà protagonitzat avui per la cuina, l'arqueologia i la cultura popular.
La cultura i la societat de Menorca tenen un nom. Nura. Amb Carles Marquès.
Bon vespre, amics. Arqueologia gastronòmica continua amb en Pep Alfort estudiant les arrels premedievals de la cuina catalana. Avui pararem la nostra atenció en el Neolític, un dels períodes de canvis econòmics i socials més importants de la història de la humanitat. I de la història a la prehistòria. L'arqueòleg Ismael Moll serà amb tots nosaltres per comentar-nos els resultats de la darrera campanya d'excavacions al talaiot de Sant Agustí Vell, es Migjorn. Un dels més interessants de Menorca en serà també un dels pocs que compta amb una cambra interior accessible. Una investigació que vol donar més claretat a tot allò que sabem al voltant d'aquestes estructures. I acabarem amb Joan Francesc López Casasnovas i el nostre rebost popular. Ens endinsarem de la mà del mestre de les paraules en un món d'estornells, tornells, oliveres, trulls i tafones, mussols i òlibes.
Nura, una proposta de Carles Marquès a IB3 Ràdio.
Arqueologia gastronòmica amb Pep Palfort.
El Neolític s'inicia fa uns 10.000 anys al sud-oest asiàtic i suposa un canvi social i econòmic de gran transcendència que s'estendrà a tota la Mediterrània fins a arribar també a la costa del territori del que avui en dia és Catalunya, fa de més uns 7.400 anys. Avui parlarem del Neolític, però des del punt de vista gastronòmic. Parlarem de l'alimentació en el Neolític i així donar continuïtat al cicle que vàrem obrir en el darrer programa d'arqueologia gastronòmica amb en Pep Paufort, parlant de les arrels premedievals de la cuina catalana. Ens vàrem ocupar del Paleolític, avui del Neolític. Pep Paufort, bona nit.
Hola, bona nit.
Pep Paufort, el Neolític, una etapa importantíssima en la història de la humanitat, és d'aquestes etapes transcendentals.
Transcendentals. Normalment es parla de la revolució neolítica, perquè realment és una revolució, i si és una revolució precisament és pel tema que tractem avui, per l'alimentació i per la cuina, no? Bueno, i més que res és pel fet de que l'home comença a sedentaritzar-se i a instal·lar-se en petits poblats i en nuclis familiars gràcies a la cultura inicial de l'agricultura i la ramaderia, i perquè comença a incorporar bestiar casolà que el té voltant per allà precisament perquè també li afemi els camps i pues, perquè ja li permet no dependre exclusivament de la cacera i la recol·lecció.
Exacte. Per fer-ho esquemàticament, podríem dir que el paleolític està caracteritzat per la cacera i per la recol·lecció, i a partir del neolític comencen altres coses, per exemple, l'agricultura, i també, com deies, aquesta economia ja de tipus més intensiu, invertint una gran quantitat de treball en espais molt, molt concrets. A nivell alimentari, quines conseqüències té tot això, Pep?
Bueno, la conseqüència més important és que la dieta passa a basar-se en els cereals, que és els primers productes que realment aconsegueixen conrear i dominar, no? Llavors, aquesta dieta basada en els cereals és un canvi radical, perquè les proteïnes que s'obtenen són completament diferents. I llavors dona aquesta certa seguretat, no? Pot augmentar la demografia, i gràcies a l'agricultura es pot alimentar a molta més quantitat de gent, i per tant augmenta el nombre de persones, no? Això no vol dir que estiguin més ben alimentades, perquè en l'època paleolítica òbviament tenien un contingut càrnic o proteic bastant més potent. El fet de tenir aquests cereals, també, ja hem dit, quan vam parlar del paleolític, que ja es cuinava, però aquí la cuina ja fa un altre salt, un salt més important de processat de tots aquests productes, perquè hi ha un temps en què es pot fer això, no? Perquè hi ha aquesta regularitat en el temps, durant l'any, a la primavera, estiu, tardor, no? I això permet treballar la cuina d'una altra manera. L'altra aparició és la ceràmica. Gràcies a la ceràmica hi ha un nou tipus de cocció que fins al paleolític no s'havia fet, i que és el bullit. Uh-huh. Es comencen a bullir les coses i a fer aquest tipus de guisats a foc lent, no? És interessant també que hi ha alguns antropòlegs que havien fet una mica la divisió de cuina masculina, aquesta cuina del foc directe, de les brases, del caçador, i aquesta cuina que necessita temps gràcies a la ceràmica, al bullit i a l'estovat de les coses, com a cuina femenina, que era la cuina que es comença a fer els poblats. És un tema interessant.
Al costat del bullit, com a tècnica culinària, també es documenta el rostit.
Absolutament el rostit, o sigui, no vol dir que no deixi de fer-se, perquè també amb la sedentarització es poden començar a fer algun tipus de forns, però el tema del bullit és important perquè permet aprofitar quan tots aquests animals que hem dit que tenien com a animals domèstics, bàsicament els mateixos que es mantenen ara, seria el bou, cabres, ovelles i el porc. El que no apareix encara és cap derivat de galls o gallines, perquè això vindrà bastant més tard que ho portaran els fenicis de la via asiàtica, no? I bé, aquest bullit permet estovar totes aquelles parts de l'animal que cuites a la brasa serien difícilment comestibles, no? I diguéssim que de la manera està documentat pels bioarqueòlegs com es passejava o es trossejava l'animal en totes les maneres. Especialment està documentat també que n'extreguin fins i tot el moll de l'os, dels ossos, que per alguna raó sabien que era molt nutritiu.
Sí, és a dir, tot això que estem parlant, ho dic per posar-ho una mica en antecedents, el que no van poder escoltar el primer programa, el primer capítol que van dedicar en aquest cicle de les arrels premedievals de la cuina catalana o mediterrània, Pep, has parlat de bioarqueòlegs, i és que aquest és un treball de la Fundació Alícia, una publicació de la Fundació Alícia, que es fa també de la mà de la bioarqueologia.
Sí, és exacte. És el llibre aquest que vam comentar en el capítol que parlàvem de la cuina paleolítica, que han fet aquest estudi i aquest ventall de dades que les han posat públiques i que són disponibles online. Us podeu baixar el PDF perquè és molt interessant, no? I totes aquestes dades actualitzades surten d'aquí. Hi ha també un altre estudi que vaig publicar al Museu de Menorca, que era el que menjaven els talaiòtics, no? L'època talaiòtica, sí. que també una mica va en la mateixa línia, pues, cercant totes les dades que havia trobat fins en aquest moment. Però aquí està perfectament explicat tots els estadis i com evoluciona. I una de les parts que és francament divertida és plats actuals. Al final de cada capítol hi ha una relació de plats actuals que apareixen, a quin moment apareixen, en aquella època ja apareixien, no?
D'acord.
I, per exemple, en l'època paleolítica vam parlar de les brases, de les mariscades, sí, de totes aquestes uh-huh. coses, però aquí, com que ja tenim aquesta revolució dels cereals, de tenir cereals i de matxucar-los i de fer-ne farina, hi ha tipus de cereals que permeten fer més farina que d'altres, com els tous, el blat dur o el xix, doncs costa més, doncs això ja permet panificar, permet fer pa, i diguéssim que se suposa l'aparició en aquesta època. I un altre tema que permet fer, que això sí que està documentat, que apareix en el Neolític, és la cervesa. Gràcies a fer germinar l'ordi, l'ordi germinat, i està documentat que el Neolític ja es malteja, o sigui, maltejar vol dir deixar germinar l'ordi, torrar-lo i després deixar-lo fermentar. I aquesta fermentació amb aigua, que si llavors s'hi afegien mel, que ja, i això ja es consumia des de feia temps, i qualsevol flor que li doni gust, tenim cervesa. O sigui que una mica és
Les primeres canyes ja els van fer al Neolític, no? Els nostres avantpassats, podíem dir, no?
Sí, el Neolític sí, que hi ha qui diu que el pa, que primer va ser la cervesa que el pa, perquè la devien trobar més interessant, mitja en broma, no?
Ara comentarem alguns dels plats de la cuina catalana que podrien tenir el seu origen en el Neolític, i veurem que és molt divertit, no? Vist, per exemple, el tema de la cervesa, i l'altre dia vam veure alguns exemples amb el cas de... amb el cas del Paleolític. Has parlat dels animals domèstics, dels cereals, també els productes lactis. Els productes lactis. Apareixen aquí, a la dieta del Neolític?
Exacte, aquest punt que dius és molt important i és en el moment en què tens animals domèstics, bàsicament el bou, la cabra i l'ovella, evidentment són aquests, doncs que comencen a aprofitar la llet. I es nota com en les restes, es descobreix això, i com ho sabem que menjaven llet? Bueno, d'entrada, per el tipus d'animals que hi ha, eh? Normalment mataven l'animal just quan acabava la seva fase de creixement, que era tendre per menjar-se'l, i arriba un moment en què comença a aparèixer més femelles, més restes de femelles, i que sacrifiquen més animals petits. Això vol dir que els interessava el producte de la femella, no? D'altra banda, apareix, com també apareix aquí al Museu de Menorca, una estria de ceràmica que és una formatgera, que és aquesta peça de ceràmica plena de foradets amb el quall per poder escórrer el sèrum de la llet i fer-ne el quall. I apareixen restes de ceràmica amb restes làctics de quallats. És a dir, que formatge, iogurt i mantega apareixen en aquest moment. El curiós del cas és que la intolerància a la lactosa que molta gent té és perquè en aquesta època també tenien intolerància a la lactosa als adults. I, mica en mica, l'anar consumint cada vegada més llet, sobretot a les cultures, que era molt típic consumir llet, va anar desapareixent la intolerància a la lactosa. O sigui, ens vam fer tolerants a la lactosa per evolució, no perquè ho fóssim d'entrada. És també un altre tema interessant. I el cas de la llet i la mantega és que permet conservar-se, no? El formatge és una forma de conservació de la llet que com has comentat, és molt important l'aparició en aquesta època.
És a dir, ja veiem, per tant, que tota aquesta producció làctia, el Neolític, de la qual ens parla en Pep, i que afavoreix l'aparició dels derivats de la llet, els iogurts, les mantegues, els formatges, tot aquest procés requereix el coneixement de tècniques específiques de fermentació de la llet. Han comentat abans la cervesa. Mm-hmm. Molt bé. Alguns plats, Pep, això és divertit, alguns plats de la cuina catalana, però és clar, podem dir, i quin és l'origen d'aquest plat? Quan, molt bé, alguns, molt coneguts, a més, comencen al Neolític. Sí, o podrien tenir, per dir d'alguna manera, l'origen al Neolític, no?
Sí, el que hi ha constància és que es feia exactament la mateixa cocció al Neolític. Per exemple, el que a Catalunya seria un estofat de vedella amb fesols i bolets, o si ho transposem aquí, una carn amb salsa, Està documentat que es feia, s'estofava, no? Es guisaven amb foc lent a les parts del bou o de la vaca que no s'havien fet a la brasa o que no s'havien fet servir per una altra cosa, i un dels llegums, que a part dels cereals, fesols, faves i llenties que es consumien, és els fesols, i es mantenia una certa recol·lecció. Així és com la cacera va disminuir moltíssim, es van deixar de caçar grans animals, però encara esporàdicament se'n consumien, la recol·lecció de fruits silvestres es va mantenir. O sigui, hi ha restes de avellanes, de glans, de tot tipus de raïm silvestre, i evidentment de bolets. Per tant, una casa amb salsa amb bolets, podríem dir que des del neolític es menjava. Era interessant. I després un altre tema interessant que està documentat per aquests bioarqueòlegs és que comença aquest punt de sofisticació culinària d'emprar condiments, plantes aromàtiques. Està demostrat que hi ha menta, com a mínim, orenga, espígol, i sobretot una que és clau, que és el card o les herbes de formatjar. Les herbes de formatjar, per fer el quall del formatge, també està documentat que es comença a utilitzar. Per tant, estem sofisticant, és un pas més enllà de l'Homo cocinans, que ha fet una gran evolució amb la revolució neolítica.
I si ens haguessin de prendre una postre, crec que un dels plats també que s'incorporen en aquest estudi és el mel i mató, per exemple.
Exacte, el mel i mató, hem dit que ja la mel era àmpliament consumida, era la manera d'endolcir, com ho és fins a l'època dels romans i fins que no hi ha el boom del sucre, i evidentment el quall, que té aquest punt amargant o fins i tot amb un brossat, doncs un brossat amb mel, doncs també seria perfectament possible en aquesta època i des d'aleshores que es menjava. És un altre dels plats que en aquesta època ja apareix.
Molt bé, consumim per tant avui el segon capítol dedicat a les arrels primordials de la cuina catalana. Ens hem ocupat del paleolític l'altre dia, avui ens hem ocupat del neolític. Ens queden encara dos programes més per esgotar abans que acabi l'any i, per tant, abans que Nura s'acomiadi, amics i amigues de tots vosaltres. Però no us preocupeu, perquè sempre amb aquesta preocupació que hem tingut d'oferir continguts de qualitat, i en Pep Pelfort ens els assegura amb escreix, us parlarem el proper programa de l'alimentació durant l'edat del bronzo, la primera edat del ferro, si podem també durant l'època ibèrica, i acabaríem segurament en l'època romana, que també és moltíssim, moltíssim interessant. Pep, com sempre, impagables els teus serveis. Moltes gràcies i ens tornem a saludar d'aquí 15 dies amb més coses de la nostra cuina. Gràcies.
A vosaltres. Adéu.
IB3 Ràdio. Nura, Carles Marques.
IB3 Ràdio.
El darrer minut, la informació comentada, la veu del carrer, els testimonis d'aquelles persones que en saben, d'economia, d'igualtat, de temes socials, de cultura, són els eixos del dia. 4 hores de ràdio, cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 1.
I demà dimecres, Maria Duran, directora de l'IB Dona, per parlar del Dia Internacional contra les Violències Masclistes.
A IB3 Ràdio, el dia, amb Rafael Gallego. IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
Batecs de pedra a Nura.
Dedicarem els propers minuts del programa a parlar d'arqueologia, tema que ens agrada especialment, i a més en una illa com Menorca, on hi ha una gran densitat de jaciments arqueològics per quilòmetre quadrat. Parlarem del poblat de Sant Agustí Vell, del qual ja hem parlat en alguna ocasió en aquest programa. És un poblat que està situat al terme d'Es Migjorn Gran, al marge est del barranc de Vinigaus, el terme municipal d'Es Migjorn a Menorca, com dèiem, i es tracta d'un dels més monumentals de l'illa de Menorca, amb una extensió d'unes 5 hectàrees, i també, això també ho han comentat alguna vegada, és de fet un dels tres més significatius, presenta una de les considerades meravelles de l'arqueologia menorquina. Un dels seus talaiots encara s'hi pot observar, l'embigat de fusta de mata original, un talaiot bastant particular. Des de fa 4 anys, un grup d'arqueòlegs treballen en aquest jaciment, en un pla quinquenal, per intentar sabrem més coses al voltant de la funcionalitat que tenien els talaiots, entre d'altres. Tot just ara acaba de finalitzar la quarta campanya d'aquest primer pla quinquenal i tenim aquí amb tots nosaltres, perquè ens acosti tots els detalls, un dels arqueòlegs que hi fan feina. Ell és n'Ismael Pelegrí. Ismael, què tal? Com estàs?
Bueno, Ismael Moll.
Ismael Moll Pelegrí. Ho comentàvem just ara tot just abans d'entrar amb ell, que a vegades en lio una mica amb el poeta, l'Ismael, que també va estar aquí al nostre programa. Bueno, Ismael, acabat la quarta campanya, i per situar-nos una mica i per recordar-ho també una mica als nostres oients, de què es tracta, de què s'ha tractat, en què ha consistit aquesta campanya en el marc d'aquest pla quinquenal?
Sí, també una petita precisió abans de començar. Sí. Has dit molt bé que Sant Agustí és un dels pobles que hi ha a migjorn. El que ens empenya un poc a triar aquest jaciment és, com ja has comentat, és el talaiot de les vigues de mata, que se diu popularment, però hem de dir que l'any 2016 vam agafar unes mostres de les vigues i vam veure que eren d'oastre.
D'oastre.
Les vigues són d'oastre.
D'oastre, sí, sí.
Val? I van donar una datació entre 1100 i 1200 abans de Crist, les 5 mostres que es van agafar. Llavors, a partir d'aquesta dada, pues partim d'una hipòtesi.
Però es coneix així, no? El talaiot de les vigues
sí,
de mata.
Popularment,
o popularment es coneixia així.
Sí.
Eh?
Llavors, un poc l'objectiu d'aquest projecte és començar una campanya d'excavació per anar investigant sobre quina funcionalitat té el talaiot. I plantejam una excavació a l'edifici que s'adossa, per la part sud s'adossa en el talaiot on hi ha l'entrada, s'accés en el talaiot. Pensant que aquell edifici les feines que s'hi puguin realitzar en aquell edifici tenen a veure amb la feina, amb la funció que tindria el talaiot. Llavors començàvem l'any 2017, les primeres dues campanyes bàsicament el que fèiem és espedregar, perquè hi havia molt de pedrany, i ja l'any passat ja vam veure que hi havia un corredor d'accés, cosa que no esperàvem, i enguany doncs, hem verificat que hi ha el corredor d'accés i ja arribam a el que és el corredor que s'escava, i a la part central ja arribam a lo que és la roca mar. Llavors ja començàvem a tenir dades, el que passa és que entrem molt de material, s'ha recuperat molt de material arqueològic, sobretot ceràmica i ossos d'animals, de fauna, i aquest material ara pues, s'ha de processar, s'ha de fer-ne, s'ha de netejar, i hem d'anar perfilant i traient informació a partir de que els materials, quan estiguin tot net, per fer l'estudi oportú per treure més informació.
És a dir, en aquests primers 5 anys, perquè ens entenguem una mica, Ismael, el que heu fet, o el que s'ha tractat especialment en aquesta campanya, en aquest quart any d'excavacions, és excavar el corredor que dona accés a l'interior de la construcció principal que serà objecte de el proper pla quinquenal. És a dir, en el proper pla quinquenal entraríeu a dintre el talaiot, perquè ens entenguem, no?
Això és la nostra intenció. El que passa que amb arqueologia moltes vegades fas uns plans i després en trobes unes altres coses i és difícil dir d'aquí tal any en poder entrar, no? Però la intenció nostra ho és, esperem que sí. El que passa que també s'haurà de fer tantejar un poc com està l'estructura per dins, si és fiable o no, vull dir, hi ha d'haver les mesures oportunes, idònies, per fer una excavació. Vull dir, el primer de tot és la seguretat.
És una llàstima que aquest programa que escoltau, amics, per les zones no es pugui veure, per exemple, també per streaming, o puguem veure les imatges, perquè abans de preparar aquest programa hem parlat amb Ismael Moll, Pelegrí, i ell ens ha ensenyat una mica unes fotografies, hi ha una espectacular, és una fotografia d'Emil Cartillac a finals del segle XIX en aquest mateix talaiot on veiem centrades d'intell o en tot, no?
Sí, és un document que està molt bé perquè, bueno, anem al cartellà.
Per cert, penjarem aquestes fotografies a la nostra pàgina de Facebook perquè ho pugueu veure.
Val, d'acord. Anem al cartellà, com ja bé has dit, a final del segle XIX, va venir a Menorca i va visitar diversos jaciments, a fer unes fotos, i de Sant Agustí pues, hi ha una foto molt xula que es veu a Estalaiot, centrada d'Estalaiot, però a nosaltres m'ho serveix molt perquè es veu el dintell original, col·locat en el lloc original, del corredor que hem excavat. I aquest dintell, ara ja com van començar l'any 2017, si se compara la fotografia, com que més o menys està feta des del mateix punt de vista, es veu que aquell dintell està trencat.
El dintell, perquè ens entenguem, seria la pedra grossa que hi ha a l'entrada, diguéssim, no? A la porta d'entrada, perquè ens entenguem.
A la porta d'entrada, però d'escorredor,
no d'estalaiot. D'escorredor, sí. No d'estalaiot, seria una pedra, diguem, horitzontal, gran, perquè ens entenguem.
Exacte. I aquella pedra, bueno, això vol dir que en els darrers 100 anys, doncs, aquella pedra s'ha trencat. Nosaltres tenim la part que es conservava el 2017, sí que la van llevar l'any passat i la tenim controlada, o sigui, la tenim desplaçada. S'intentarà col·locar l'any que ve, perquè s'haurà de fer també tasques de restauració, però, clar, mos quedarà trobar el tros de dintell que mos queda i posar-lo junt al lo i tornar a posar. I el document d'Emil Cartillac mos serveix per això, també està molt bé.
Aquest talaiot, perquè ens entenguem una mica, pertany a la cultura talaiòtica. Estem parlant de segle V abans de Crist, més o menys?
D'estalaiot,
sí.
Estalaiot, ja hem comentat abans, la dada aquesta que tenim de 1100-1200 abans de Crist.
1100-1200.
Que ve marcada per ses vigues d'Oastre, però aventurem-nos a dir exactament quan es construeix, no, però, bueno, aproximadament... hem de pensar que seria per aquí damunt. Val? Ja tenim dades científiques, vull dir, s'han obtingut resultats en estalaiot de Cornia, que ja posen de manifest, no?, que cap al 1100 abans de Crist l'estalaiot està en ús i ja està construït. Volem pensar que més o menys aquí també anem cap a aquesta cronologia.
El que és molt interessant també és quan imaginam una mica, no?, de fer un exercici de tancar els ulls, hem d'imaginar, sobretot aquells que no som arqueòlegs, una mica per poder entendre com eren els primitius habitants d'aquestes estructures, primitius avantpassats menorquins, no?, talaiòtics, i una mica com es relacionaven també amb altres cultures, no? Crec que una cosa interessant també que ha pogut confirmar que aquest estudi que estàs fent és una mica el que ja s'havia confirmat també amb altres estructures, que és que aquestes poblacions talaiòtiques tenien relació amb altres cultures, no?
Sí, això també s'ha vist amb altres pobles talaiòtics, es veu molt clarament, com a partir del segle V, hi ha un contacte amb el que és la cultura púnics, que deien, va, els fenicis que estaven a, sobretot a Eivissa. Hi ha un contacte comercial molt evident que, bueno, que s'evidencia les excavacions arqueològiques amb el que és la ceràmica púnica, que és una ceràmica feta a torn, la ceràmica talaiòtica és feta a mà, i a partir del segle V i sobretot moltíssim més en el segle III i IV hi ha una abundància de camp material en els jaciments talaiòtics que s'han pogut excavar al moment. Llavors, això sí que ens està dient, no?, que ja en aquestes cronologies, en aquesta època, doncs sí que hi ha un contacte, un contacte comercial, seria, de materials que ens arriben de procedents de, bàsicament, d'Eivissa.
Un contacte que preocupen d'estar cronològicament quan s'hauria produït, aproximadament?
Comença cap al segle V.
Segle V.
Però se fa molt evident a nivells que daten dels segles III, IV, abans de Crist, sobretot segle III, es veu molt.
És curiós comprovar també, no?, Ismael, que com el diferent estat de desenvolupament material d'aquestes cultures, no?, que veiem, per exemple, segle V abans de Crist, a Grècia, no?, i tot el desenvolupament també intel·lectual de cultura grega, el presocràtic, tot això coincideix en els temps en part amb aquestes coses, no? I parlaves de la ceràmica feta a torn a Eivissa, per exemple, aquí feta a mà, ja veiem diferent grau també de desenvolupament en aquestes cultures, material i intel·lectual, no?
Sí, el que passa que han de saber calibrar bé quan ratllam, no? Perquè se ratlla, no? S'intenta fer com una comparació, quan sí, dient, bueno, sí. Però des d'aquí no tenien...
No es pot comparar, no?
No clar que no, perquè jo hi ha una cosa que em crida molta atenció,
i és diferents.
Que quan ells ja tenen contacte amb cultures que ells ja veuen que tenen una ceràmica que saben que no està feta a mà, que és ceràmica feta a torn, ells imiten algunes d'aquestes peces, però els imiten a mà. O sigui, quan diuen, jo faig el que tu fas, però tu has d'emprar una màquina, emprar una tècnica, però nosaltres, la tècnica que emprem, que hem fet sempre, que ho fèiem a mà. Llavors és com si estiguin ratllant les dues cultures, no? Entre comates, eh? Vull dir,
sí.
Però diuen, nosaltres som capaços de fer el que fas tu, però ho fèiem amb les nostres mans, no tenim separatat aquest que tu tens.
I què va passar amb aquest corredor?
Aquest corredor estem veient que... Nosaltres el que hem pogut documentar... Bueno, de moment, t'he dit, encara fa falta revisar tot el material, però així, a primera vista, per el material que trobem en brut, veiem que ja, en els nivells més antics que hem pogut excavar, ja hi ha el contacte que ja trobem ceràmica feta a torn. Llavors ja vol dir que estem, ja ratllaríem des darrer moment en què s'empra aquest corredor i ja és un moment on hi ha aquesta ceràmica. Llavors ja m'anaríem entre el segle IV-V i s'abandonaria, l'abandonament d'aquest corredor se produeix abans de l'arribada de romans perquè no trobàvem ceràmica romana. En els nivells superficials se va trobar un pot de ceràmica medieval islàmica, però ceràmica romana de moment no n'ha sortida. Què vol dir? Pues, suposam que un moment abans de l'arribada de la conquesta romana pues hi ha un abandonament d'aquest espai quan encara no hi ha hagut un contacte comercial. Que contacte comercial sí que hi ha estat amb els púnics, però amb els romans ja no. Val? Aquí també pues, hem de posar en context que el segle III abans de Crist és quan hi ha les pugnes aquestes, el que deien les guerres púniques entre el món romà i els púnics per la hegemonia del Mediterrani, i Menorca clarament està més posicionat dins l'òrbita, diguéssim, dels púnics. Per això tenim aquesta invasió de material. Després, en la segona guerra púnica, que, bueno, en les guerres púniques que guanyen els romans, hi ha un canvi de tendència i comencen a arribar els materials més romans. Però si no ets a trobar en el jaciment, doncs, volem interpretar, hem de pensar que pues que s'abandona abans de que es provoqui aquest contacte.
És interessant, no? Perquè no només hem de veure les pedres que veiem materialment, sinó que hem d'imaginar i hem de veure en quin context eren i tot això, que és molt interessant. Per cert, aquest talaiot que estàs excavant, bueno, escorredor en aquest pla quinquenal, després ja entraríem a dintre d'aquest talaiot. Per cert, és el talaiot de, popularment, com deien, de Sant Bigat de fusta de mata, tot i que és d'Uastra, ho comentarem. És aquest. I una particularitat també, Ismael, és que és dels pocs que té una cambra interior a Menorca.
Sí, a Menorca s'han comptabilitzat uns 300 talaiots. Dic s'han comptabilitzat perquè n'hi ha més i molts estan arrasats o tapats per la vegetació. I dels que hi queden, que s'han pogut catalogar i tot, que si pugui accedir dins, n'hi ha molt pocs, crec que més d'una dotzena crec que no hi són. I des que s'hi pot accedir, que té la cambra més gran és de Sant Agustí.
És a dir, que és ideal per una investigació del que eren aquestes cambres, perquè podien servir. Perquè en aquest programa hem parlat moltíssim d'arqueologia, però el més interessant de tot és demanar-se per què serveixen aquestes estructures. En el cas de les taules, aquesta pregunta l'hem feta en diferents ocasions, i en aquest cas també la pregunta seria: quina és la hipòtesi que hi ha actualment sobre la funcionalitat dels talaiots i què espereu que pugui aportar aquesta investigació, Ismael?
Jo, el primer de tot, crec que s'ha de dir, no?, que si tenim uns 300 i pico de talaiots, jo dubto que tots aquests 300 talaiots tinguin la mateixa funció. Això per començar. És a dir, nosaltres estem posant tot dins un mateix paquet i li posam un nom, que és talaiot, però jo estic segur que ells no tot eren talaiots, per ells devien ser diferents tipus d'edifici. Per exemple, no, està clar que, no, que si un talaiot està massís, no té cap cambra interior, la funció, a part de que tu el vegis de baix, que ja té una funció de prestigi, no, de ser una fita en el territori, tu pots pujar dalt i des de dalt pues, tens unes vistes, pots controlar, pots vigilar, sí. Però en el moment que tu pots entrar dins, tota aquesta part de dalt de control ja no dic, ho pots fer igualment, però hi ha una altra funció que és entrar i dins fas un altre tipus d'activitats.
I quina
és la hipòtesi? Nosaltres no anem per aquí.
Quina hipòtesi hi ha sobre aquesta activitat que
bueno,
es podia fer?
La hipòtesi encara així no la tenim. A Mallorca sí que hi ha un talaiot semblant crec que és a Sant Fornès, i un poc l'interpretació que se fa és que servia un poc de... Era el lloc de, on s'escorxaven els animals, s'escorxaven els animals, i a partir d'allà se repartia.
Podia fer com a descorxador.
Sí.
Però perquè ens entenguem, perquè ens entenguem, no?
Va.
Perquè, esclar, a Mallorca i a Menorca la funció dels talaiots, diguem-ne, seria diferent.
Això està per veure.
Està per veure, també.
Clar.
Clar, tot en ciència, tot i especialment en arqueologia, que és molt especulatiu.
Exacte.
També, no?
També una altra dada, dir, dels 300 i pico que tenim, que s'hagin excavat sencers no n'hi ha cap. S'han excavat parts parcials, crec que de 5 o 6 talaiots, només. Llavors, a partir d'aquí, clar, estem generalitzant unes estructures que pot ser que tinguin una semblança física, però després de la funcionalitat, jo estic segur que no és la mateixa, igual que de la mateixa manera que, no, que els talaiots que estan dins el poblat potser no tenien la mateixa funció que els talaiots aïllats que poden trobar. En el municipi de Migjorn se'n troben bastants de talaiots aïllats. Aïllats, i molts d'ells estan aïllats i ni siquiera tenen estructures que s'hi adossen. Perquè els talaiots que estan dins els poblats quasi tots tenen estructures que s'hi adossen, per tant hem de pensar en un talaiot però en les estructures que s'hi adossen també. És tot un conjunt. A vegades tenim a pensar com només hi ha talaiot tot sol. No, no, hi ha unes estructures que s'adossen i tot és un conjunt.
De fet, en aquest poblat talaiòtic de Sant Agustí, que talaiots formen part d'un poblat talaiòtic, en este hi s'escavant un, que és talaiot aquest de Sant Vigat de Sant Vigat de Fusta d'Uastre, li canviarem el nom, hi ha un altre talaiot, una de recintes de taula, no? Sitjots, cercles de cases, i pugeus, coves, altres construccions. Podríem dir, és mal que... Quin tant percent? Que coneixem només la punta de l'iceberg d'aquesta cultura, de la iòtica. No en sabem encara. Sabem moltes coses, s'ha fet molta investigació, però realment què sabem?
Bueno, jo crec que queda bastant.
Queda bastant,
queda bastant per saber. S'ha de tenir en compte que el que s'ha excavat, la majoria d'estructures que s'han excavat, de la cultura talaiòtica, fan referència a estructures que s'han emprat bàsicament en el talaiòtic final. Llavors, des del segle V cap en el canvi d'era sí que tenim entre, bueno, la informació, la majoria d'informació és en aquesta època, però entre el començament, quan se comencen a construir els talaiots i aquest segle V, per aquí enmig, crec que encara tenim moltes preguntes que estan per resoldre.
Diguem-ne que no sé si has exagerat de dir això, que és una cultura encara per descobrir, realment.
Jo crec que hi ha bastant per descobrir.
Bastant per descobrir.
Saben coses, però... hi ha molt per descobrir, sí.
Esclar, podíem parlar de moltíssimes coses, no? D'aquestes cases post-talaiòtiques, de cercles de cases, dels hipogeus funeraris, però et faria una pregunta perquè realment va sorprendre molt i em parlaves de que s'havia fet una anàlisi de carboni 14. És d'aquestes vigues d'Uastre. Unes vigues que podrien tenir... Això sorprèn molt. Va sorprendre molt quan es va donar aquesta dada, 3.000 anys d'antiguitat, i sorprèn, no?, trobar un talaiot.
Sorprèn perquè s'ha llenyat, bueno, tots saben que se podreix, no se desintegra. El que passa és que allà dins hi ha un microclima i és el que ha fet que aguanti se llenyat i aguantat allà dins. Igual que, bueno, pues a la cova d'Espàs també es van trobar restes de llenya perquè també, com que la cova s'havia quedat tapiada i se crea com un microclima que fa que se conservi, val? Llavors se tracta d'evitar les oscil·lacions tèrmiques que no siguin molt elevades. I sí, realment és un miracle. I la gent, la veritat és que quan entra i mira per amunt, pues, crida molta atenció. I crec que també en els moments que estem vivint ara, bueno, tot el tema aquest de la pandèmia, no?, el pessimisme aquest i tothom, pues que crec que també ho hem de valorar molt més, vull dir que al llarg de la història, pues, han passat moltes coses, hi ha hagut molts desastres, però l'ésser humà ha sabut sortir,
no? Aquí seguim.
I un exemple molt bon, molt polit, crec jo, que és pues, entrar dins aquest talaiot de Sant Agustí i veure que du 3.000 anys allà i que era gent que no tenia les condicions que tenim nosaltres ni farir prop, estava molt pitjor, però van ser capaços de fer una cosa així. I això ho hem d'admirar i ho hem de valorar i ho hem de saber transmetre a la gent.
Esclar, em sembla una reflexió preciosa per acabar aquesta entrevista, i seguirem pendents de tot el que passi, evidentment, amb aquesta campanya d'excavacions de Sant Agustí, que és un jaciment molt interessant, com podeu veure. Té moltíssimes coses interessants i ens pot aportar moltíssimes pistes d'aquest trencaclosques, una mica, que és a vegades l'arqueologia, que es tracta de reconstruir, fer com de detectiu, no?, i anar reconstruint a partir de les pistes que en deixen les pedres, les ceràmiques, els trossos de fusta i tot això, anar reconstruint la història dels nostres avantpassats. Ismael Moll, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Demà, a les 9:30 del vespre, Cartagena, Mallorca. El conjunt mallorquinista vol continuar a l'exposició d'ascens directe a la primera divisió. Viu amb IB3 Ràdio a partir de les 8:30 tota la prèvia, la darrera hora, la secció vintage.
Au feix, collonut, i m'encanta com tot vos. Tenc ànimo, no puixeu.
T'ho perdràs?
Et sonen. Si tu no ens darrere jo tenia. But if you wanna
live. Aquests i d'altres projectes sonors són part d'ivetresmusica.com, l'aposta musical online d'Ivetres. ivetresmusica.com. És patrimoni. Rebost popular, la cultura popular i d'arrel tradicional de les Illes, en Joan Francesc López Casasnovas.
Aquests dies, si passegeu per les ciutats, segurament escoltareu el so dels estornells. Joan Francesc López Casasnovas, bona nit.
Bona nit.
Estornells, Joan, ens sentim per tot ara.
Els sentim i és un espectacle veure'ls també, eh?
Sí.
Perquè és una de les coses que més criden l'atenció, veure com un ocell tot sol no té cap força, però junts són capaços de superar tots els depredadors. Quan un depredador se tira damunt ells, fan aquell buit, fan aquelles figures geomètriques que es van dispersant entorn al cel. És un espectacle.
Allò de la unió fa la força, no?
Sí, un no és ningú, però junts tenim tota la força del món.
Efectivament. A més, es poden apreciar ara no només aquestes figures majestuoses, al camp són molt polides, a les ciutats també, no? Quan passejam per aquests passejos n'hi ha pocs, no? Amb aquests arbres, amb hi ha uns llimoners, i ahir mateix, i tot era cant d'estornells.
Sí, es posen precisament, van a cercar les mates, van a cercar les ruastres, van a cercar els arbres, i s'aboquen damunt ells, i de repent se'n surten i són milers qui volen. Bé, els estornells, de tota manera, tenen a veure amb una llegenda que ara convé posar en relació en els temps que vivim. Va? Som a la tardor, som a els temps de primavera i d'hivern, som al moment de cuir olives.
Uh-huh.
I com que les oliveres de les nostres terres són antiquíssimes, n'hi ha algunes que diuen que ja venen dels temps dels àrabs, abans de la conquesta del rei en Jaume i d'Alfons, a Mallorca n'hi ha d'antiquíssimes d'oliveres. Resulta que quan els àrabs se'n van anar, bueno, se'n van anar, els van treure...
Sí, exacte, se'n van anar una mica a la força, no?
Sí. Es creu que les oliveres que havien dut, els havien duit els àrabs, i que moltes encara viuen ara, van ser plantades en aquell temps. I quan se'n van anar els àrabs, se les volien endur, però no van tenir temps de fer-ho. Han passat molt d'anys, centenars d'anys. Però cada any arriben els estornells. I hi ha una creença que diu que els estornells els envien als àrabs precisament amb una missió concreta, que és recollir, després que ells s'atipin d'olives, se n'enduen tres, una en el bec, una a cada pota, i endua, per tant, tres. Uh-huh. I se'ls enduen cap allà, a terra de moros, on segons les arts de bruixeria, els àrabs es convertien en ocells per poder cobrar el seu tribut d'olives, perquè les oliveres són seues.
I d'on ve aquesta llegenda, per dir-ho?
Bueno, és una... Bé, com totes les llegendes tenen un fons de veritat. Quin és el fons de veritat? Que les oliveres són molt antigues i que algunes tenen tant d'anys que van a ser sembrades en temps dels àrabs, en el segle XIII, en el segle XII.
I Joan, ses oliveres són, a més, un símbol, no? Perquè simbolitzen moltes coses, no? Igual que molts arbres.
Sí, els arbres solen tenir una simbologia, ja n'han ratllat aquí, ja n'han parlat, i resulta que ses oliveres són arbres de saviesa, també, de sabidoria, perquè aquests arbres passen a través dels temps. Són dipòsit de, bé, la de la pala d'Atenea i té la seva presència, i també hi ha una
tècnica, una tecnologia entorn a l'elaboració de les olives per fer-les oli. Ja tenim els oliaires, és a dir, els qui a través d'una tafona, una tafona és un molí d'oli, i les tafones són en els truis. Un trui és el local destinat a la fabricació d'oli d'oliva. Aquí en deim tafona, també. I una tafona, un qui és ric, diu, té la tafona. És a dir, que l'oli era un or preciós.
Encara se li diu, no?
Sí, sí, sí.
Sor líquid.
No? Sor líquid, exacte. Bé, i sor negra seria el petroli, que no té.
Efectivament. És a dir, que tafona i trull es poden emprar, Joan, com a sinònims.
Bueno, el trull seria el local i la tafona pròpiament, o l'almàssera, que diuen a València, és pròpiament el molí d'oli.
A Menorca s'ha recuperat en els darrers anys molt el tema de fer oli.
Sí, sí. L'oliver, sí, sí. A Menorca hi ha ja gent que es dedica, no sé si en poden viure, de fer oli, però és una labor ancestral que té, que es gratifica molt.
A Sant Felip, per exemple. I Joan, també es fa, i es diu que té una qualitat encara superior en el de l'oli d'oliva, que és l'oli d'olivó d'Uastre.
Sí, però per fer oli d'olivó d'Uastre es necessita moltíssim olivó.
Esclar, perquè els olivós d'Uastre són molt més petits, no?
Més petits.
Tenen més,
però bueno, també, certament, amb paciència i amb molta feina, es treu també aquest suc tan desitjat.
Tan apreciat.
Tan apreciat. Bé, llavors ja tenim l'oli d'oliva com una de les substàncies més bones de la cuina, també, i que té propietats curatives, amb oli, fent mixtures d'oli, amb herbes, es poden aconseguir fórmules per curar determinades malalties, que ara mateix no estic en condicions d'explicar, no som metge, però val la pena també reflexionar sobre el valor curatiu que poden tenir els productes naturals. Uh-huh. En temps de coronavirus també és interessant tenir-ho en compte.
I és un ritual també escollir les olives, Joan.
Sí, tornen a escollir olives, hi ha una sèrie de cançons, les cançons de collir olives, que tenen una certa, un ritme marcat, perquè aquesta feina tenia un component, diguéssim, reiteratiu i rítmic. Les cançons tenen una tonada especial, especialment, que també el veiem a la verema, o les feines de llaurar, cançons de llaurador, cançons de verema. I doncs, les cançons populars de tonades lentes són les cavalleresques, per exemple, jo què sé, romansos, la ciutat de Nàpols, Don Joan i Don Ramon, però les cançons de labor del camp, de tasques agrícoles, tenen un component més marcat. Cançó de cuir olives vol dir que són corrandes, és a dir, corrandes o cançonetes de quatre mots. Aquí estic dalt de serrama més alta. Si quint, quint, jo queia, ai, que Sant Antoni em valga. Que Sant Antoni em valga. Valga és un subjuntiu antic, avui diríem valgui, i ja no rimaria, per cert.
Cert. I, Joan, hem parlat d'estornells, d'olives, d'estrull, de setafona, de ses cançons de cuir olives, i ara que parlem de cançons, ara que parlem de música, molt prest, celebrarem el dia de sa patrona, de sa música.
És clar.
De fet, ja l'han celebrat, va ser dia 22, no? Dia 22.
Dia Santa 22, Cecília. Santa Cecília, sí. Segons la tradició, Santa Cecília era fia d'un castell de per Catalunya, però això també ho han de posar entre parèntesi, no? Cada poble et cerca el seu santoral. Idò, era invocada Santa Cecília contra els embruixaments i tota mena de malures donades pel diable i per ses bruixes, i perquè és patrona dels músics. Bé, quan acabava la missa de celebració d'aquesta patrona, es feia un recital, un concert, que era el més musical de tot l'any, deien. Els músics sortien en professor, o en processó, diria bé, i agrupats en petites orquestres anaven pels carrers tocant sense posar, sense parar. Anaven fent aquesta celebració de sa patrona. Idò, els músics fins no fa gaire no estaven gaire ben vistos, no. Eren desconsiderats per sa gent. Per què? Perquè els veien organitzant balls i festes i músic pagat fa bon so. És a dir, el pagament dels músics mai no es tenia en compte. Per tant, els músics que no eren retribuïts, que no eren pagats, aquests al final se n'anaven molets i feien mal so.
Joan, és que no hi ha res millor que fer sa bola. Sí o no?
Evidentment.
T'has de posar un preu, per baix que sigui, però... Te l'has de posar. Joan, una cosa també és una mica de màrqueting. Joan, hem començat parlant dels tornells. Estem en temps de primavera, en temps de tardor, i també hi ha altres ocells, altres aus, que són protagonistes.
Efectivament, en aquesta època també podem pensar, per exemple, amb el mussol o amb l'òliba. És curiós, òliba ve d'òbila, òbila. És a dir, aquí hi ha una metàtesi, un canvi de lloc de les consonants. Idò, no, o sigui, no té res a veure amb soli. Òliba era òbila. I bòbila, també. Idò, la presència d'aquests animals, especialment de ses no ho diré, ses... No ses òlives, exacte. La presència de ses òlives, no dels mussols, era senyal de mal averany. Deien que sentir cantar una òliva era senyal de que tindries un mort en família. La qual cosa...
No digues aquestes coses,
tu.
Sí, i tant.
Idò, bé, jo crec que amb això i dir també que les cigonyes, per exemple, aquí no arriben, però que en els campanars de la península formen aquests nius tan grossos, són altres ocells de temporada.
De temporada, i tanmateix, si veig una cigonya, segurament ve com la ciutadella, un fiat del cel darrere.
Jo em pensava que venien de París.
Sí, també ho diuen.
Però, bueno, a París ara no convé gaire.
No sigui que et passi cosa dolenta.
Sí.
Bueno, d'olives i d'òlives, per tant, hem parlat avui amb en Joan Francesc López Casasnovas, quan sempre és un gust tenir-lo al nostre programa. Joan, una forta abraçada.
Et tornem
a saludar
aquí
15 dies. Bona nit. Ha estat un dels nostres darrers convidats. Avui l'hem tornat a convidar per el comiat del programa. Crijonico, l'univers del disc Salt Pols, fins dijous.
Ses teues mans me donen gust. Petites dosis de relax. Tens un somriure maliciós. I una cara que vull pintar. Dins d'aquest racó incendiat totes ses veus i ses renaus se van perdent per es ponts i tots els balcons de riu s'aigu, s'aire i et sons ja ho tinc clar taques de mel miques de pa. Veus com es mou l'univers dins la tassa de cafè. Veus arbres a mils, fuars a millors dins de que camp descomunal. La meua pell respon molt bé teua veu molt suau i lleu. Aquest camí no s'acaba mai. No t'aturis de ratllar. Me desfaria trossos petits i m'aniré volant per la vorera de la mar. Allà baix hi ha color i els camins no hi arriba mai. No és el vent que em fa volar, no, la velocitat del teu mirar. Dins la tassa de cafè veus com es mou l'univers. Dins la tassa de cafè que regàs fins dalt, que em saps de sentir la mateixa cançó d'ahir. Cançó